Bona nit, són les 9.
No ho sé, amb Montse Martí.
Benvinguts al No ho sé, tant si heu sopat com si no, heu de saber que la jutgessa envia Dani Alves a judici per agressió sexual. Magistrada ha tancat la investigació i ha processat l'exfutbolista del Barça per un delicte d'agressió sexual amb l'agreujant d'accés carnal. La magistrada considera provat que hi ha indicis suficients per jutjar Dani Alves per l'atac que hauria comès a una noia la nit del 30 de desembre a la discoteca Sutton de Barcelona. A més, la jutgessa li ha imposat una fiança de 150.000 euros per garantir el pagament de possibles indemnitzacions en el cas de condemna. En cap cas, Alves quedarà en llibertat després de pagar-la. Més detalls, Marc Poyato.
Si la magistrada deixa Dani Alves a un pas de seure al banc dels acusats, l'ha citat dimecres per comunicar-li el seu processament en el que s'anomena la declaració indagatòria. La jutgessa ha processat el futbolista per un delicte d'agressió sexual amb accés carnal, per suposadament haver penetrat la noia sense consentiment. Això suposa un agreujant que en el cas de condemna augmentaria la pena de presó. Per tant, Alves sortirà de la presó dimecres per comparèixer davant de la jutgessa i fer una nova declaració que seria la tercera des que el van detenir el 20 de gener passat. Quan va entrar a la presó ja no en va sortir. Des de llavors, el futbolista ha canviat de versió fins a 3 cops, mentre que la víctima sempre ha mantingut la mateixa i l'han corroborat les càmeres de seguretat, els testimonis i les proves mèdiques. Ara hi ha uns dies perquè la defensa pugui presentar recurs, si vol, en contra de la decisió i després les acusacions podran presentar els seus escrits concretant les peticions de pena que demanen pel futbolista, que podrien ser de fins a 10 anys de presó.
El dia que la Generalitat ha fet una crida a la responsabilitat col·lectiva per lluitar contra la violència masclista, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ho ha demanat després del minut de silenci que s'ha fet a les portes de l'Ajuntament de Barcelona per condemnar l'assassinat d'una jove de 29 anys a mans de la seva parella diumenge a Nou Barris.
I no ens conformem en condemnar els feminicidis. Davant una violència estructural contra les dones, tota la societat s'hi ha d'implicar. Tothom és imprescindible per poder deixar el recompte de feminicidis a zero.
Des que ha començat l'any han mort 9 dones a mans de les seves parelles o exparelles. Els experts en violència masclista avisen que l'estiu augmenta el risc d'agressions i assassinats masclistes. Ho atribueixen al fet que és l'època de l'any en què víctima i agressor passen més temps junts. De fet, entre l'agost i el setembre el telèfon d'atenció a les víctimes sona un 25% més de vegades que durant la resta de l'any. Joel Penya.
La directora general per a l'erradicació de les violències masclistes, Laia Rosic, ha explicat a RAC1 que al passar més temps junts, víctima i agressor viuen més situacions de conflicte. A més, l'assessora del Departament d'Interior, Alba Alfagema, recorda que no hi ha un perfil concret ni de víctima ni d'agressor.
Els espais de convivència, d'estiu o de vacances, molts cops, evidentment, generen més situacions i, per tant, molts cops el que notem que hi ha més demanda als serveis després d'aquestes èpoques.
Quan ells senten que la situació es descontrola, que sobretot l'estan perdent, és on realment poden acabar, no?, cada cop anar traspassant límits, aquestes línies vermelles, que puguin acabar amb un feminicidi.
Des de la Generalitat demanen que si algú és testimoni d'un cas de masclisme, no dubti a denunciar-lo.
Atenció als que heu d'agafar un avió a l'aeroport del Prat a partir del 10 d'agost. Els vigilants de seguretat han convocat vaga indefinida. No és la primera vegada que els vigilants de seguretat de l'aeroport del Prat criden a fer vaga. El 2017, quan l'empresa gestora llavors era Eulen, n'hi va haver una, i el 2019, quan el personal depenia de Tablissa, una altra. Ara els treballadors denuncien l'incompliment dels pactes assolits amb ISEC Aviation, que és l'empresa encarregada dels controls als arts de seguretat des del novembre de l'any passat. Sergi Alemany, per què fan vaga?
La llista és llarga, entre altres, diuen que no respecten els descansos del personal ni la conciliació familiar i que s'exerceix per part d'alguns responsables de l'empresa un abús d'autoritat i pressió sobre els subordinats. També demanen que es compleixi la paritat dins la plantilla perquè les dones pateixen una sobrecàrrega de feina notable. N'ha parlat a RAC1 el membre del sindicat CESIF, Fidel Gómez.
Los filtros de seguridad pasan hombres y mujeres. Si le toca la inspección a un hombre, se la tiene que hacer un hombre. Si le toca una inspección a una mujer, se la tiene que hacer una mujer. Entonces, como no hay mujeres, ¿qué pasa? Que una mujer de un filtro tiene que ir a otros filtros a hacer las inspecciones donde no hay mujer. Con lo cual, esas mujeres es que no paran en sus turnos y hace la suya, la del vecino.
També demanen no haver d'assumir els costos de l'aparcament pels treballadors i rebre un plus per idiomes.
A aquesta hora tenim el 9C, Genoveva Sierra, que és presidenta del comitè de centre i portaveu del comitè de vaga. Genoveva, bona nit i moltes gràcies.
Hola, bona nit.
Quin impacte pot tenir aquesta vaga indefinida que heu convocat a partir del dia 10 a l'aeroport del Prat?
Doncs bueno, això ara mateix és un misteri, perquè estem a expenses de que ens diguin els serveis mínims a la delegació de govern, que ens oposem que serà doncs, d'aquí uns dies, i la conciliació també per part de la Generalitat amb l'empresa. I llavors, bueno, doncs l'impacte també vindrà segons els serveis mínims i el que demanin.
Perquè un dels problemes aquí és falta de personal?
A veure, n'hi ha diversos, perquè nosaltres, des que ha entrat a ISEC, hem perdut moltes coses, sobretot socials. És una empresa que tot ho envia al jutjat. És una empresa que no parla res, res. Vull dir, una cosa tan bàsica com és una conciliació d'una mare, d'un pare que té un nano, això mai portes a judici. I més amb la llei de famílies, que és ben clara. Doncs és tot no, i tot a judici. Pensa que aquesta empresa ha entrat a l'octubre, el dia 4, i potser hem fet ja doncs, 30-40 judicis, segur.
Ara mateix, Genoveva, esteu negociant. De moment, però, aquests dies que hi ha molt moviment a l'aeroport del Prat i tot l'agost hi haurà, hem de dir a la gent que estigui pendent dels serveis mínims que sortiran en breu i també que si té previst agafar un avió a l'aeroport del Prat a partir del 10, doncs que en principi es planifiqui anar-hi amb temps.
A veure, quan hi ha una vaga sempre hi ha una previsió. Has de tenir una previsió. Esclar. Això l'haurà de dir, pues, segurament pues, la pròpia ENA segurament ja informarà i tindrà els seus panels o el que sigui. Però bueno, quan hi ha una vaga és... A veure, una vaga no és una cosa que agrada a ningú. Però quan tu tens, per exemple, una cosa molt valuosa a l'aeroport de Barcelona, com és un quadrant anual, que per nosaltres és mitja vida, perquè és una manera d'organitzar-te la vida, i ara la nova empresa contracta a 100 persones i diu, no, a aquestes 100 persones no li donem un quadrant anual. Però si nosaltres això ho vam aconseguir a la vaga del 2017, tu no pots fer una discriminació de 100 persones, donar-li el seu quadrant el dia 26 per començar el dia 1 sense previsió, sense que aquesta persona es pugui organitzar. O sigui, tot el que ha entrat en ISEC té altres condicions amb les que nosaltres teníem. Nosaltres no podem donar per bo que una plantilla tingui dues situacions diferents. És impossible. L'aeroport de Barcelona és un. I tots tenim la mateixa càrrega de treball, els mateixos deures, les mateixes responsabilitats. No pot ser que uns no tinguin conciliacions, no tinguin quadrant anual, no tinguin vacances a l'estiu, prohibido, juny, juliol, agost i setembre, prohibido, 100 persones, els altres sí. Això és el que està passant ara mateix.
Genoveva Sierra, doncs n'estarem pendents. Ets presidenta del comitè de centre i una de les porteus del comitè de vaga. Moltíssimes gràcies per ser aquest vespre al 9C de RAC1.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ens quedem encara a l'aeroport del Prat. Els Mossos d'Esquadra han posat des de principi d'any, atenció, més de 1.400 multes a cotxes mal aparcats als vorals de les carreteres d'accés a l'aeroport. És una dada que us ha avançat RAC1. Són conductors que esperen una estona per entrar a la zona d'arribades de l'aeroport per estalviar-se pagar el pàrquing. Les sancions s'han posat a l'autopista C32B, que condueix fins a la terminal 2, i a l'autovia B22, que és la que acaba a la T1. Ens ho explica en Josep Ferrer. Josep, bona nit.
Bona nit. Els que hagin anat alguna vegada a la nit a l'aeroport de Barcelona al Prat, tant a la terminal 1 com a la 2, hauran vist cotxes estacionats al voral dels accessos a les terminals. Són conductors que fan temps mentre esperen l'arribada dels familiars o amics que han d'anar a buscar a l'aeroport. Paren els vehicles en llocs no permesos i perillosos pels vehicles que circulen per aquests vials i ho fan per evitar pagar l'aparcament de l'aeroport, perquè ENA només ofereix 10 minuts gratuïts per deixar o recollir algun viatger. En els 6 primers mesos d'aquest any, els Mossos d'Esquadra han posat 811 denúncies a conductors per cometre aquestes infraccions en el vial d'accés a la terminal 2 i 609 denúncies a la carretera d'accés a la terminal 1. Els Mossos també expliquen que, tot i que amb la seva presència els conductors infractors marxen, en menys de 10 minuts ja hi torna a haver altres vehicles parats en aquestes mateixes zones. D'altra banda, aquest dilluns ha estat un dia amb molt moviment tant de vols com de viatgers a l'aeroport. En general, la jornada ha estat molt tranquil·la, sense excessives cues ni per facturar ni per superar els controls de seguretat. El retard mitjà en les sortides s'ha situat durant tot el dia entre els 15 i els 25 minuts, mentre que en les arribades la demora ha estat de 5 minuts.
I encara amb mobilitat, però pel que fa a les carreteres, aquesta tarda hi ha hagut un aparatós accident a l'autopista P7 a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, entre un turisme i un camió que transportava porcs, que ha deixat fins a 14 quilòmetres de cua. A aquesta hora, la via encara continua tallada en sentit nord per retirar el camió accidentat que ha bolcat i s'ha incendiat. Hi ha retencions en un tram de 12 quilòmetres. Quatre persones han quedat ferides de diversa consideració i els Mossos han hagut d'habilitar la calçada per retenir els animals que han quedat vius fins que ha arribat un altre camió per endur-se'ls. Pedro Sánchez insisteix que les negociacions per aconseguir una possible investidura no les engegarà fins passat el 17 d'agost, que es constituirà el Congrés. A les últimes hores, Núñez Feijóo i Pedro Sánchez s'han intercanviat missatges a través de Twitter. Pedro Sánchez ha obert la veda.
Toca ahora traducir esa mayoría social en una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados, y es lo que vamos a hacer en cuanto se constituyan las Cortes. Trabajar para lograr una investidura que nos permita seguir avanzando 4 años más.
I el president del Partit Popular no ha penjat cap vídeo, però sí que ha fet una piulada. Avisa Pedro Sánchez que marginar milions de ciutadans no és conformar majories. Mentrestant, Esquerra Republicana ha tirat de carta. En una carta al diari Ara, que firmen la cúpula i l'equip negociador, demanen a Junts, sense esmentar-los, fer força plegats i aprofitar la palanca que donen els resultats de l'independentisme. Però qui pot fer canviar les coses ara és Coalició Canària. Fins ara sempre se l'havia ubicat al bloc de les dretes, però avui la seva diputada ha sorprès obrint la porta a negociar amb el PSOE. Això, Sílvia Solanes, canviaria un altre cop les forces i n'hi hauria prou amb l'abstenció de Junts per fer Pedro Sánchez president.
Amb el vot dels ciutadans que viuen a l'exterior recomptat, Pedro Sánchez no en tenia prou amb l'abstenció dels de Puigdemont i calia que li votessin a favor de la seva investidura, perquè, si no, els vots favorables al bloc de la dreta eren superiors als de l'esquerra. Ara bé, si el vot de la diputada de Coalició Canària, Cristina Valido, passa al bloc de l'esquerra, la suma de 6 sí que passa a ser favorable a Sánchez. Avui hi ha obert la porta en declaracions a la SER.
Nosotros ya hemos dicho que no estaríamos en gobiernos y apoyaríamos gobiernos donde estuviera la extrema derecha o la extrema izquierda. Lo que no significa que si alguno de los dos candidatos a la investidura quiere negociar y hablar con Coalición Canaria, no estemos dispuestos a hacerlo. Pues será en cualquier caso una negociación bilateral.
Així doncs, si s'assumés al bloc de l'esquerra, sumarien 172 per davant dels 171 de Feijóo i Abascal, que també comptarien amb Unió del Poble Navarrès. D'aquesta manera, amb l'abstenció de Junts, Sánchez seria president en segona volta.
I l'Audiència Nacional deixa en llibertat José Manuel Villarejo perquè no hi veu risc de fugir del tribunal que ha condemnat el comissari jubilat de la policia espanyola a una pena de 19 anys. Ha decidit que no entri a la presó, en contra del que havia demanat la Fiscalia Anticorrupció, Bàrbara Padilla.
Ara bé, tant Villarejo com el seu soci Rafael Redondo, tots dos condemnats per una de les peces de la macrooperació Tàndem, hauran de comparèixer als jutjats. Cada 15 dies no poden sortir de l'estat, se'l retira el passaport i hauran de comunicar qualsevol canvi de domicili. Els magistrats diuen que no consideren necessari que Villarejo entri ja a complir la pena a la presó perquè la condemna no és ferma i fins ara s'ha presentat davant del jutge totes les vegades que se li ha demanat.
Gairebé un quart de 10, pausa i parlem d'economia.
No ho sé, amb Montse Martí.
Estàs preparat? A Vespa Valar llancem l'oferta més electritzant del mercat. Aconsegueix ara la teva Piaggio 1 100% elèctrica amb unes condicions irrepetibles. 350 euros de descompte, matriculació gratuïta i bagul de regal. Afanya't només fins al 30 de setembre. Unitats limitades. Informa-te'n a Vespa Valar, concessionari oficial Piaggio a Barcelona i l'Hospitalet. grupvalar.com.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
RAC1 i la Generalitat de Catalunya presenten la ruta d'estiu de RAC1. Una ruta amb diferents programes que voltaran per tot el país.
El divendres 4 d'agost, de 3 a 7 de la tarda, versió RAC1, amb Xavi Rocamora en directe des de Reus.
Home, però si farem el programa a la terra de la Napris.
La millor ciutat del món. Us portaré a fer el programa a Calmassó. És un lloc fantàstic.
Viviu una edició especial del versió RAC1 d'estiu amb Xavi Rocamora en directe a la ruta d'estiu. El divendres 4 d'agost, a les 3, des del Centre d'Art Calmassó de Reus.
Us hi esperem.
RAC1. Tots som 1. Amb Montse Martí.
Un quart de 10, l'Euríbor, el principal indicador pel càlcul de les hipoteques, tanca el juliol a nivells de fa 15 anys. El 4,15% és la taxa més alta des del novembre del 2008, quan va esclatar la crisi immobiliària. Les hipoteques variables que toqui revisar ara es tornaran a encarir, Sergi.
L'indicador al qual estan referenciades la majoria d'hipoteques es trobava en números negatius fa tan sols un any i mig i des de llavors han encadenat pujades sense parar. Segons els càlculs de l'Associació d'Usuaris Financers, a Sofin, per cada 100.000 euros de préstec a 25 anys, de mitjana les hipoteques s'encariran uns 240 euros al mes. Tenint en compte les previsions del Banc Central Europeu, es creu que l'Euríbor podria començar a desescalar l'agost i tornar al 4% amb una tendència a la baixa a finals d'any.
I en clau econòmica encara, l'economia catalana va avançar un lleuger 0,4% entre l'abril i el juny. El PIB català lidera el creixement europeu per davant de països com França i Alemanya. L'eurozona també s'allunya de la recessió amb un repunt del 0,3% al segon trimestre, segons la primera estimació que ha fet l'Eurostat. Més coses en crònica de successos. La Fiscalia de Menors demana llibertat vigilada pels quatre menors que haurien agredit i robat una persona sense sostre la setmana passada a Vilanova i la Geltrú.
La policia els va detenir la nit del 25 de juliol i estan acusats d'un delicte de robatori amb violència, un delicte lleu de lesions i un altre contra la integritat moral en concurs amb un delicte contra els drets fonamentals. Ara la Fiscalia, després de practicar diligències essencials, com ara l'exploració dels menors i l'elaboració d'un informe de l'equip tècnic, demana que estiguin en llibertat vigilada. Això vol dir que se'ls ha de designar un delegat de justícia juvenil mentre es tramita l'expedient perquè en faci el seguiment.
La UNESCO recomana incloure Venècia en la llista de patrimoni en perill.
Segons l'organisme, les mesures adoptades per l'estat italià per protegir la ciutat són insuficients i s'han d'ampliar. El Centre de Patrimoni de la UNESCO considera el turisme de masses, els projectes de reforma i el canvi climàtic les principals amenaces. Asseguren que danyen les estructures dels edificis i les zones urbanes degradant la identitat cultural i social del territori.
I l'Ajuntament de Barcelona assegura que un any després d'entrar en vigor la prohibició de fumar a les platges, pràcticament ningú encén ja una cigarreta a la sorra. L'any passat entre el 6 i el 9% dels banyistes fumava i ara no arriba, diuen, ni tan sols a l'1%.
L'Ajuntament de Barcelona considera que la mesura ha estat un èxit i pràcticament sense haver de posar sancions. En parlava RAC1 la directora de platges, Patricia Jiménez.
Ha estat una mesura que realment ha tingut una acceptació molt gran i la veritat és que responen molt bé. Si hi ha algú fumant, doncs se li recorda que està prohibit fumar a les platges i la majoria de gent s'aixeca i se'n va o apaga la cigarreta.
Si algú es nega a apagar la cigarreta, llavors s'avisa la Guàrdia Urbana perquè faci complir la normativa.
Les 9 i 18 obrim plana cultural. Aquesta nit Pablo Alborán actua al Festival de Cap Roig, al Baix Empordà.
Fas que el meu cel torni a brillar de color blau, pintes de colors cada matí.
És un dels concerts més esperats de l'edició i, de fet, té totes les entrades exaurides. El cantant de Màlaga hi presentarà el seu últim disc, La Quarta Hoja. I Pablo López actua al Festival Internacional de Música de Cambrils, al Baix Camp. Als escenaris després d'un any de silenci, després d'haver guanyat el Premi Ondas al fenomen musical de l'any pel seu May and Day and Stay Tour de l'any 2021. I en marxa aquesta hora el concert de Jordi Savall al Festival Castell de Peralada, l'Alt Empordà. El musicòleg i violinista especialitzat en música barroca presenta aquesta nit un recital de cançons inspirades en reis francesos com per exemple Lluís XIII. Ara els esports. Bona nit, Pau Bonastre.
Bona nit.
El Barça accepta negociar amb el PSG la sortida de Dembélé.
El club blaugrana ha donat 5 dies al jugador perquè parli amb l'equip parisenc i el deixarà marxar en el cas que arribi una bona oferta. De moment, el davanter francès continuarà en la dinàmica blaugrana i viatjarà abans de la mitjanit hora catalana amb la resta de la plantilla a Las Vegas, on l'equip jugarà la matinada de dimarts a dimecres contra el Milan. Tot plegat després que els representants de Dembélé hagin enviat avui una carta al Barça demanant negociar amb el PSG. El seu entorn manté que no vol marxar pagant la clàusula unilateralment, sinó que desitja un acord a tres bandes entre els dos clubs i el futbolista. La clàusula de rescisió d'Ousmane Dembélé és de 50 milions d'euros fins les 12 d'aquesta nit. D'aquests 50, 25 serien pel Barça i els altres 25 pel jugador i el seu entorn. L'execució d'aquesta clàusula té unes conseqüències fiscals negatives per al jugador i per això prefereix un traspàs que, en aquest cas, seria una quantitat superior. A partir de demà, 1 d'agost, la clàusula passarà a ser de 100 milions d'euros. I també en futbol, el Real Madrid ha anunciat fa una estona que Ferland Mendy pateix una lesió al bíceps femoral dret i podria arribar just per l'inici de Lliga.
Gràcies, Pau.
Bona nit.
Des que ha començat l'any, ho dèiem, han mort 9 dones a Catalunya en mans de la seva parella o exparella. Després de l'últim crim, la Generalitat ha fet una crida a la responsabilitat col·lectiva per combatre la violència masclista i la setmana passada sentíem també l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, dient això.
Faig també una crida a tots els homes, jo inclòs, a tots els homes de la ciutat i del país, que ens revisem, tenim deures, tenim molta feina a fer per canviar-nos, per canviar el sistema i d'aquesta manera poder garantir també, perquè en som responsables, que les dones poden viure lliurement a Girona i a Catalunya.
A aquesta hora ens volem aturar al 900 uns minuts per parlar sobre aquest concepte, el de revisar-se. La formació per eliminar conductes masclistes dirigida als homes ha entrat a formar part de les polítiques ja per la lluita contra la violència contra les dones. Des de les diferents administracions s'han creat entitats, s'han generat tallers i cursos orientats als homes perquè formin part de la solució a la violència de gènere. Parlem amb Dani Rius, és un dels fundadors del taller, una entitat amb perspectiva de gènere que fa cursos precisament per treballar les noves masculinitats. Dani, bona nit i gràcies per ser aquesta nit al 9C de RAC1.
Hola, bona nit. Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Tots els homes necessiten revisar-se?
Bé, jo diria que sí, seguint justament les paraules de Salelles, no? Que ell mateix es posa com a exemple de que jo mateix m'he de revisar, no? Aquest ideal, diguéssim, de que l'home agressor és un home desestructurat, potser... sense recursos, això ho hem de trencar. Qualsevol home, pel fet d'haver crescut en un món patriarcal com és el nostre, ens hem de revisar.
Què implica revisar-se?
A veure, revisar-se com a home implica passar per la incomoditat. Incomoditat perquè els homes vivim el privilegi. És a dir, que estem bé allà on estem, no? Hi ha un pas que és per revisar allò que potser faig de forma més cega, més inconscient, però que té un preu o unes conseqüències, no? Contra les dones o altres identitats. I veuríem com apunta l'iceberg la violència masclista, els assassinats, evidentment, no? Però la base és l'important, no? Revisar aquests petits actes quotidians on se'ns escapa el masclisme, on se'ns cola el patriarcat, diguéssim.
Hi ha conductes masclistes que estan interioritzades i que ni un mateix sap detectar, ni tampoc la societat, a vegades també li costa?
Sí, totalment. Té a veure amb la ceguesa de la que parlava, no? I amb una herència cultural on hem normalitzat moltes conductes masclistes. Llavors cal posar-hi llum perquè si no podem entrar en aquesta inèrcia que deies tu.
Entrem als tallers. Vosaltres feu tallers dirigits a homes. Qui hi participa i què hi feu exactament?
Sí, nosaltres fem el que diem sobretot grups d'homes, que són grups regulars, que tenen un any de durada i és un procés continuat, diguéssim. Hi participen homes que normalment ja han fet un clic, és a dir, que en el seu cap han fet ja un punt de reflexió envers el feminisme, no? Normalment són homes que han pogut detectar que alguna cosa del fet de ser home en aquest món tal com és entès pel patriarcat no els hi encaixa. Sigui per la violència que cometen vers altres dones, sigui per la violència contra ells mateixos, sigui perquè com a homes no encaixen aquest motllo de l'home heteropatriarcal, normatiu, clàssic, i volen encaixar com a homes, no? Són diferents inputs que els fan apropar-se als nostres tallers i grups.
Cada cop hi ha més gent que hi participa, hi ha més homes que s'hi sumen?
Doncs la veritat és que en la nostra entitat sentim que sí, que cada cop estem obrint més grups I més enllà de nosaltres, si mirem la perspectiva a nivell de territori de Catalunya, sí que cada cop hi ha més grups d'homes i més interès per participar d'aquests espais. Diguéssim que, si diem grup d'homes, cada cop s'entén més el que és i no ho hem d'explicar-ho. Abans era una minoria, i tot i que seguim sent una minoria, això és cert, però cada cop està més estès.
Què hi feu exactament? Feu xerrades, però també demaneu fer exercicis?
Sí. De fet, xerrades en fem ben poques. A vegades fem una xerrada en un acte oficial, coses així, però el que més fem són dinàmiques o exercicis, com tu deies. No ens plantegem nosaltres com un referent teòric de la nova masculinitat, sinó que més aviat acompanyem els homes a fer un procés de revisió col·lectiu. Per nosaltres té molt de valor que sigui en grup, perquè igual que la masculinitat es construeix en grup, amb la pressió social, amb la pressió a mida que creixem, des de petits i petites, doncs també desmuntar-ho és millor fer-ho en grup. Si jo com a home, per exemple, mai m'he atrevit a plorar, serà molt més sanador si ho puc fer envoltat d'altres homes. Si jo com a home tinc uns privilegis que em costa veure, potser ja és hora que no sigui la meva amiga feminista noia la que m'assenyali, sinó que entre homes també podem assenyalar-nos aquestes parts.
Dani Rius, fundador del taller, moltes gràcies per ser aquest vespre al 9C de RAC1.
Gràcies a vosaltres.
Encarem ja la recta final del 9C. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Quin temps farà demà?
Doncs mira, començarem el mes d'agost amb una mica més de calor en algunes comarques. Sobretot a les comarques, en sectors de les comarques de Tarragona, especialment cap al nord de la demarcació, però també àrees del sud de les de Barcelona, Penedès, Anoia, Garraf, la temperatura una mica més alta. Avui la més alta del dia doncs, han sigut els 37,6 graus que hem tingut a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, 36 i escaig a Ribarroja d'Ebre, la mateixa comarca, també s'ha arribat als 36 graus al Masroig, al Priorat, però en conjunt a l'interior de Catalunya no s'han enfilat tant les temperatures i no han arribat als 35 graus, cap a la costa de 27 a 30 graus, que és més o menys el que tindrem demà, però el que dèiem, cap al nord de les comarques de Tarragona, sud de les de Barcelona, podrem sumar 3, 4, 5, 6 graus en alguns casos. A la resta s'hi fa no fa com les d'avui, i al maig, al juny, l'agost, oi com estem, és l'última setmana abans de vacances, el mes d'agost que començarà amb alguns ruixats a la tarda al nord de les comarques de Girona, algun xàfec, alguna tronada fins i tot nord de les comarques de Girona, tret de la Cerdanya, que ja sabem que mitja comarca és demarcació a Girona i mitja demarcació a Lleida, doncs aquí no hi haurà ruixats, però la resta de comarques de Girona sí que pot haver alguns xàfecs, i també cap al vespre entre Osona i el Lluçanès, tarda ventosa cap al sud del país i també cap a la plana de Lleida.
I avui on ha passat què?
Doncs mira, avui ha passat que a gran part de Catalunya ha fet un bon sol, però hi ha hagut sectors de la costa, zones per tant molt poblades del país, com Barcelona mateix o altres sectors del litoral, com el Maresme, on el sol pràcticament no l'hem vist, i això ha fet que la temperatura, tot i que hi havia més humitat i més xafogor, la temperatura hagi sigut una mica més agradable.
Gràcies, Abel. Fins demà.
Fins demà, 1 d'agost.
I avui que la UNESCO ha recomanat incloure Venècia en la llista de patrimoni en perill, tanquem el 9C que hem fet amb l'equip d'informatius, la Berta Jiménez a la producció i David Valverde al control tècnic, amb el comentari final que avui signa Olivia Manden. Ella té 16 anys, és activista mediambiental, se l'ha batejat com la Greta Thunberg catalana. El 2021 l'Institut Jean Goodall la va reconèixer amb el títol de jove inspiradora per la seva trajectòria, és ambaixadora del Pacte Europeu pel Clima de la Comissió Europea i combina els estudis amb la seva lluita contra el canvi climàtic i la defensa del dret dels animals marins.
A la nostra Mediterrània tenim el gran privilegi encara de viure totes les estacions, tot i que per mi l'estiu és la que més m'agrada. Em connecta amb el mar, em dona l'oportunitat d'estar en el meu medi i em sento feliç. Tot i així, l'estiu comporta moltes coses que ens allunyen de l'equilibri de la nostra Mediterrània. Entre d'elles, el plàstic, la brutícia, la brossa, el turisme poc responsable. Al igual que gaudim de la natura que ens envolta, sigui mar o muntanya, sigui a les nostres ciutats o pobles, també tenim que tenir cura pensant abans de comprar, deixant de banda els plàstics i recollint brutícia allà on anem. Hem de pensar que per continuar gaudint d'aquests espais hem de respectar-los i tenir cura d'ells. I parlant de turisme responsable, l'estiu també és un moment en el qual la gent visita els zoos, els dofinaris, els aquaris,
llocs on trobem animals en captivitat, fent tot allò que l'humà ha decidit que facin, però que els allunyen de la realitat de lo que ells farien en llibertat amb la seva família. Us prego que no compreu ni una sola entrada per veure espectacles amb dofins i cetacis fent tonteries. 10 minuts del nostre oci, per ells, és tota una vida a la presó. Nosaltres tornem a casa, però ells es queden captius en piscines minúscules que no s'assemblen gens al seu hàbitat natural. Pensem de forma més generosa i respectuosa cap a la natura i als seus éssers vius. Nosaltres els necessitem a ells, a la natura, però la natura no ens necessita en absolut a nosaltres. Soc l'Olivia Mandel.
No ho sé, amb Montse Martí.